El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, del PSC, surt del govern de coalició amb els comuns d'Ada Colau per dedicar-se exclusivament a fer la seva campanya com a alcalde socialista a les municipals del maig. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, ho acaba d'anunciar la seu del PSC a Barcelona, acompanyat per membres del partit i regidors de l'Ajuntament que l'han aplaudit al principi i al final de la intervenció. Collboni diu que vol ser alcalde per deixar enrere una etapa de desencís provocada pel procés i perquè els barcelonins es mereixen tornar a estar enamorats de la ciutat.
Vull ser el nou proper alcalde de Barcelona i per això faig aquest pas. Aquest matí he comunicat la meva renúncia com a primer tinent d'alcalde i com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Ho faig per dedicar-me al 100% a construir una candidatura sòlida, il·lusionant, seriosa i de majories que tingui com a objectiu obrir una nova etapa a Barcelona.
Collboni ho ha comunicat per WhatsApp a l'alcaldessa de Colau perquè assegura que no hi ha pogut parlar per telèfon, però que ho farà aquesta tarda personalment. Laia Bonet afegirà les competències de Collboni a la seva cartera i la resta de regidors socialistes continuaran exercint les seves responsabilitats. La renúncia de Collboni es farà efectiva l'1 de febrer, de manera que encara participarà del plenari d'aquest mes.
Gràcies, Mont. Bon dia.
Bon dia.
I pendents de la reunió del govern al Palau de la Generalitat amb sindicats i patronals per exhibir unitat en la necessitat d'aprovar els pressupostos d'aquest any. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha avisat que el seu partit no es mourà de la proposta que ha ofert al govern i ha avisat que la reunió d'avui al Parlament, al Palau, volíem dir, no afegeix més pressió als socialistes catalans. Creu Roja a Tarragona estima que la majoria de persones sense sostre de la ciutat aniran als albergs socials aquesta nit a causa de les baixes temperatures. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Malgrat la situació meteorològica adversa, Creu Roja té activa tot l'any la unitat d'emergència social a la ciutat de Tarragona, que s'encarrega de sortir cada diumenge al vespre per oferir ajuda a les persones sense sostre. L'entitat participarà en la sortida d'aquesta nit amb la Guàrdia Urbana i Protecció Civil i es dividirà en la ciutat en dues parts. Tot i que normalment les persones no volen allotjar-se en les pensions, amb la baixada de les temperatures previstes per aquest dilluns, Omar Kassem, tècnic de la Creu Roja, ha explicat que molts sí que s'acolliran a l'ajuda.
Ayer estuvimos sondeando un poco y la mayoría de los que preguntamos querrán estar albergados. Entonces, quizá esta operación y club de este año, bueno, este invierno, pues tengamos un mayor porcentaje de personas que quieran ser llevadas, trasladadas al albergue.
El tècnic de la Creu Roja ha agraït la tasca preventiva que es fa amb la resta d'organitzacions, però demana més esforços en la reinserció de les persones. Kassem ha manifestat que a poc ho estan aconseguint.
I la 60a Fira de l'Oli de les Borges Blanques tanca amb un impacte econòmic de 3 milions d'euros. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
La Fira de l'Oli de les Garrigues tanca la seva 60a edició amb unes xifres superiors a les d'abans de la pandèmia. Molts estants van esgotar dissabte l'oli que tenien previst vendre durant tota la fira. En un any on la producció ha estat molt difícil, els productors valoren positivament les vendes que hi ha hagut durant aquests dies. En parla el president de la Dobles Garrigues, Enric Dalmau.
Bueno, en un any tan difícil com aquest i tan complicat, de poca producció i preus, bueno, una mica preus així una mica de descontrol, pues és una alegria, és de les poques alegries que realment tenim els pagesos i que almenys aquí han fet molt bona feina i això està veient.
Una 60a fira molt important a nivell de visitants, vendes i contactes, ja que alguns productors fins i tot han fet contactes internacionals per portar l'oli de les Garrigues a tot arreu.
I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Amb Martí González.
Dilluns 23 de gener, avui parlarem molt de bàsquet perquè s'acaba de fer el sorteig. Aquest mateix migdia s'ha tingut lloc el sorteig dels quarts de final dels emparellaments de la Copa del Rei de bàsquet, que es disputarà del 16 al 19 de febrer a l'Olímpic de Badalona, amb dos equips catalans, el Barça i també la Penya. El Barça, que s'enfrontarà finalment als quarts de final el dijous 16 de febrer a les 9 de la nit contra l'Unicaja de Màlaga, mentre que l'equip anfitrió, la Penya, el Joventut de Badalona, s'enfrontarà al Casu Baskonia, dirigit per Joan Peñarroya. Repassarem també l'última jornada d'aquesta Lliga ACB, disputada ahir, amb la victòria destacada també del bàsquet Girona, i també repassarem la jornada pels equips catalans a la primera, segona i tercera federació de futbol. A més, evidentment, de parlar del primer títol aconseguit de la temporada pel Barça de Jonathan Giralde, de la Supercopa d'Espanya femenina. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què eren massa pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça guanya la Supercopa d'Espanya femenina i aixeca el primer títol de la temporada.
Les blaugranes van superar ahir a la final a la Reial Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo, per 3-0, amb un doblet d'Aitana Bonmatí i un gol de cap d'Oshoala al temps d'afegit. Pendents del que pugui passar amb l'alineació indeguda i la possible eliminació de la Copa de la Reina, el Barça ja suma el primer títol just abans del segon duel català de la temporada a la Lliga F. Davant del Barça, Levante en les Planes d'aquest dimecres a les 6 de la tarda.
En categoria masculina, el Barça continua líder a la Lliga amb 3 punts més que el Real Madrid.
Victòria per la mínima, 1-0 d'un Barça espès ahir a l'Spotify Camp Nou contra el Getafe, que no va concedir moltes ocasions. Pedri, que va marcar el seu quart gol en Lliga aquesta temporada, va donar 3 punts importants a l'equip de Xavi, que posava pressió al Real Madrid, que també va guanyar després a Sant Mamés 0-2 contra l'Atlètic Club.
El Girona, en canvi, ahir va perdre el temps afegit després que l'àrbitre li xiulés fins a 3 penals en contra rigorosos.
L'equip de Mitchell va acabar perdent 1-0 a la Ceràmica amb un gol de Dani Parejo de penal al minut 100. Un penal xiulat per una agafada per la samarreta de Juanpe a Pau Torres. Abans, l'àrbitre havia xiulat 2 penals més, el primer corregit pel mateix àrbitre, ja que era fora de l'àrea, va provocar l'expulsió per segona groga de Santi Bueno. El segon, en una disputa entre Oriol Romeu i Pau Torres, el va fallar el davanter català Gerard Moreno ja al temps d'afegit.
El Girona és 11è, a falta que es tanqui avui la 18a jornada amb el València Almeria, amb 4 punts de marge sobre el descens, un punt menys té l'Espanyol, que dissabte va encadenar la segona victòria consecutiva 1-0 contra el Betis.
A la propera jornada, dissabte, a 4:15, Girona-Barça a Montilivi, l'Espanyol jugarà divendres al camp de l'Almeria de Rubí.
Abans, entre setmana, hi ha Copa del Rei. El Barça rebrà a l'Spotify Camp Nou dimecres a les 9 de la nit a la Reial Societat en l'eliminatòria de quarts de final a partit únic. A la primera federació, baixem dues categories, ahir 3 empats als equips catalans.
El Cornellà va empatar al camp de la Nucia 1-1 i queda 4 punts del play-off. I 2 empats a 0. El del Nàstic a casa contra el Logroñés, en l'estrena d'Iñaki Alonso a la banqueta grana, els tarragonins són a 5 punts del play-off. I el del Sabadell, també a casa, la nova Creu Alta contra l'Alcoià. El punt permet al conjunt arlequinat sortir de la zona de descens. En canvi, el Barça Atlètic, que va guanyar dissabte 0-1 a Calahorra, entra en zona de play-off, on no hi era des de la 7a jornada.
A la segona federació, el grup 3, el Terrassa ja és en zona de promoció d'ascens.
Els agarencs van guanyar l'Ebre 1-0 i després de sumar 13 jornades sense perdre són 5ens. Just per darrere de l'Espanyol B, que va empatar a 1 al camp d'un Olot, que continua penúltim a 7 punts de la posició de play-out. Surt del play-off el Manresa, que va caure amb el València B 0-2 i ara és 6è. A la part baixa, el Badalona Futur, que va perdre amb l'Alzira 1-0 i el Lleida, que va empatar 0 amb el Terol, són fora dels jocs de descens. Mentre que el Prat, que també va empatar 0 amb el Saragossa B, ocupa la plaça de play-out. El grup 5, el Cerdanyola, va guanyar el camp del Diocesano 0-1 i té la salvació a 4 punts.
I a la tercera federació, el grup 5, el grup català, el Castelldefels, entra en zona de play-off.
El conjunt del Baix Llobregat va ser l'únic dels 6 primers classificats que va aconseguir guanyar, en aquest cas, 0-1 al camp del Girona B. El Peralada surt de la zona de promoció després de l'empat a 1 al Narcís Sala contra el Sant Andreu, que no va poder aprofitar la punxada del líder l'Europa, que va empatar a 2 contra el Vilafranca. Els escapulats mantenen els 8 punts d'avantatge amb els quadribarrats al capdavant de la classificació. També a la part alta, empat sense gols de la Muntanyesa, tercer classificat amb la Fundació Grama i primera derrota a casa del Sant Cristòbal des de fa 10 mesos, 1-2 amb els Sants, que agafa aire. A la part baixa, Badalona, Vilassar i Rapitenca continuen en descens.
En bàsquet ja coneixem, ho dèiem a l'inici, els emparellaments de quarts de final per a la Copa del Rei, que es disputarà del 16 al 19 de febrer a Badalona.
El Barça s'enfrontarà a l'Unicaja en el segon partit de quarts, dijous 16 de febrer a les 9 de la nit. Abans es jugarà el Real Madrid-València, per tant, no hi podrà haver clàssic a la final, ja que el Barça i Madrid es trobarien en una hipotètica semifinal. A l'altra banda del quadre, l'equip anfitrió, el Joventut de Badalona, s'enfrontarà al Baskonia de Joan Peñarroya divendres 17 a les 9 de la nit. Abans tindrem el duel canari entre el Lenovo Tenerife i Gran Canària.
També s'ha fet avui el sorteig de la minicopa Endesa, que han quadrat els dos catalans, el Barça i la Penya, al mateix grup, el B, amb Unicaja, Andalucía i Gran Canària. Ahir, per tancar la primera volta, tornant a la Lliga CB, tornant als adults a la Lliga Endesa, victòries del Barça i del Girona i derrota del Joventut.
Els blaugranes van guanyar de 10, 88 a 78 al Bilbao Bàsquet, que entrena el català Jaume Ponsarnau, mentre que el Bàsquet Girona va aconseguir el cinquè triomf en els últims 6 partits, guanyant 78 a 92 a Granada i agafant un coixí de 4 victòries sobre el descens. La penya, en canvi, va acabar caient 75 a 91 en la visita del Gran Canària a l'Olímpic.
I a la Lliga Femenina Endesa, nova victòria ahir del Barça Santfeliuenc.
Les blaugranes van guanyar 72 a 60 al Leganés i es consoliden en la cinquena posició amb 10 victòries en 18 jornades. L'Esparoni Girona, que va guanyar dissabte a Guernica, continua co-líder amb les mateixes victòries, 15, que el València, mentre que el Cadí la Seu, que va perdre a casa dissabte contra el Benvimbre, baixa fins a la 13a posició.
En hoquei patins, jornada positiva pels catalans a la Champions femenina.
Al Palau, el grup va remuntar el partit que l'enfrontava a l'Acadèmico de Feirec per acabar guanyant per 2-4. El Palau comparteix liderat amb el Vilassana, que aquesta jornada descansava. El grup B, el Manlleu, es va imposar al Nois i Legrand 13-0, se situen líders destacats amb 6 punts de marge sobre els seus perseguidors, els francesos i el Liceo. Mentrestant, el grup D, el Cerdanyola, va descansar.
I últim punt, en handbol, Espanya encaixa la primera derrota al Mundial masculí.
El combinat dirigit pel català Jordi Rivera va perdre 26-28 contra França a la Main Round. A la Lliga Guerreras, victòria importantíssima del CAC7 Balonmano Granollers contra un rival directe, l'Atlético Guardés, per 21-14.
Dilluns 23 de gener comencem parlant de bàsquet perquè aquest mateix migdia fa una estona s'ha sortejat els emparellaments de la Copa del Rei que es disputarà del 16 al 19 de febrer a l'Olímpic de Badalona amb dos equips catalans, el Joventut que actuarà com a anfitrió, per tant jugarà a casa, i el Barça, un dels caps de sèrie, va acabar finalment segon en aquesta Lliga Endesa, en aquesta primera volta de la Lliga Endesa. Primer va ser el Madrid amb les mateixes victòries, això sí, però un millor bàsquet average. El Barça jugarà dijous 16 la segona eliminatòria de quarts contra l'Unicaja de Màlaga. Abans s'ha disputat un Real Madrid-València a bàsquet, per tant no podrem tenir clàssic a la final, el tindríem a una hipotètica semifinal. A la tercera, duel canari entre Lenovo Tenerife i Gran Canària, i finalment el Joventut, aquest equip anfitrió que disputarà els quarts de final, en aquest cas contra el Baskonia, el Casu Baskonia de Joan Peñarroya, també un altre dels caps de sèrie, divendres a les 9 de la nit, l'últim partit de quarts de final. La penya que ahir va perdre, per cert, a l'Olímpic per tancar la primera volta a la CB, 75 a 91, ja ho direm, amb contra Gran Canària. Ens ho explica des de la ciutat de Badalona el Ferran Vinaixa.
La penya debutarà a la Copa del Rei de Badalona 2023 enfrontant-se al Baskonia en els quarts de final. Els verdinegres jugaran aquest primer partit divendres 17 de febrer a 9:45 de la nit i, en cas de passar a semifinals, s'enfrontaran al guanyador al Tenerife Gran Canària dissabte 18 de febrer, també a 9:45 del vespre. Els altres dos emparellaments han estat Real Madrid-València i Barça-Unicaja. Pel que fa al sorteig de la minicopa, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup B juntament amb Barça, Unicaja i Gran Canària, mentre el grup A el formen Múrcia, València, Madrid i Betis. Aquest ha estat el resultat del sorteig celebrat avui al Badalona Centre Internacional de Negocis i que dona el tret de sortida a una Copa del Rei que no celebrava Badalona des de 1984, fa gairebé 40 anys. Pel que fa a la Lliga, el Joventut va tancar la primera volta amb una derrota contundent per 75-91 contra un Gran Canària que el va dominar des del salt inicial. Els canaris van sorprendre amb una sortida explosiva i ja dominaven de 18 punts al minut 5. Això va obligar els verdinegres a fer un sobreesforç, però el desavantatge més curt que va aconseguir tenir el Joventut va ser de 6 punts. El tècnic Carles...
Gràcies, Ferran. No s'ha pogut escoltar fins al final aquesta crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Abans d'aquest sorteig de Copa, s'ha fet el sorteig de la Minicopa Endesa amb les futures estrelles del bàsquet espanyol, que han quadrat els dos catalans, el Barça i el Joventut, al mateix grup, el grup B, amb Unicaja Andalucía i Gran Canària. A l'altre grup, a l'AI, el Real Madrid, vigent campió, el Real Betis, UCAM Murcia, Redexis i València Bàsquet. Tot això, com dèiem, també jugarà a Badalona. I tornant als primers equips, per part blaugrana, el Barça, com dèiem, que jugarà els quarts de final de la Copa contra Unicaja i jugaria una hipotètica semifinal contra el Real Madrid o el València. Ahir, victòria blaugrana en la visita del Palau del Bilbao Bàsquet, dirigit per Jaume Ponsarnau. Una victòria que va ser de 10 perquè els blaugranes es van relaxar després d'un inici fulgurant. Una relaxació que no va agradar al tècnic Sara Jessiquevichus.
Era un partido para luchar por primera plaza en Copa, que nos daría un día más de descanso. Ahora nos quedamos en manos de otros en el sorteo. Y la verdad que ha disfrutado mucho con primera parte y, no sé, es que íbamos muy bien y de repente más de lo mismo.
Com dèiem, el Barça finalment sí que pot jugar a dijous per sorteig i deixant de banda un moment aquesta Copa, nova victòria ahir del bàsquet Girona en la cinquena dels últims 6 partits, a la setena en aquesta Lliga ACB, en aquesta Lliga Endesa, 78-92 a Granada, que li dona encara més a marge en la lluita per la part baixa, per la permanència. Televisió de Girona, Jaume Seguer.
Segueix la bona ratxa del bàsquet Girona, que continua invicta aquest 2023 després d'imposar-se el Coviran Granada a domicili. La sisena victòria dels últims 5 partits ha arribat en un gran partit dels gironins, que van acabar guanyant de 14 punts per 92-78. Bon partit de Taylor amb 22 punts i una actuació destacada a l'últim quart, que va estar ben secundat per un Quino Colom que veu una segona joventut i per Máximo Fielerup. El joc coral dels jugadors gironins ha permès allunyar-se de les places de descens i acabar la primera volta 4 victòries per sobre de la zona vermella. Tot i això, s'ha de seguir millorant si es vol acabar la temporada sense patir i sobretot s'ha d'aconseguir acoplar millor a Pato Garino, Pierre Oriola i Jeremiah Hill a la rotació.
En futbol, el Barça continua líder a la primera divisió masculina amb 3 punts més que el Real Madrid, que ahir va guanyar 0-2 a Sant Mamés per seguir l'estela blaugrana. Partit espès ahir de l'equip de Xavi contra un Getafe incòmode que va permetre molt poques ocasions, sobretot a la segona meitat. A la primera, una gran recuperació de Christensen i una molt bona assistència al primer toc de Rafinha van fer que Pedri pogués desfer l'empat amb el seu quart gol a la Lliga del migcampista canari aquesta temporada. 1-0 i seguir sumant, tot i que el mateix Xavi reconeixia que el seu equip no havia jugat bé.
Crec que l'equip no ha fet un gran partit, hem estat espessos, hem estat bé sense pilota, no ens han generat pràcticament res, però nosaltres hem generat molt poc. Crec que no hem sabut atacar bé en aquesta línia de 5-4-1. Sempre és difícil atacar a una defensa on tots estan darrere la pilota, es dificulta molt i hem de ser més agressius, tant els centrals com els interiors, respectar més la posició, atacar més espais. Bé, ens ha costat avui, ens ha costat. És un partit que no m'ha estat bé, que m'ha estat espessos i bueno, ens emportem un partit sense 3 punts sense jugar bé, la veritat.
El Barça, que tot i això continua líder, amb 3 punts més que el Madrid, com dèiem, tots dos encara tenen un partit pendent. La Real Societat segueix en tercera posició, a 6 punts del Barça, i l'Atlètic de Madrid és quart, a 13 punts dels blaugranes, tots dos bascos i madrilenys, amb un partit més. Dimecres el Barça jugarà precisament contra la Real Societat als quarts de final de la Copa del Rei, a partit únic a l'Spotify Camp Nou. Tornant a la Lliga, pel que fa al Girona, derrota cruel ahir del conjunt de Mitchell, després de 2 penals pràcticament consecutius i rigorosos a favor del Villarreal al temps afegit. De fet, ahir del Cerro Grande, l'àrbitre del partit, en va xiular 3 contra el Girona. El primer era fora de l'àrea i el va corregir el VAR, tot i que va comportar la segona groga i l'expulsió per a Santi Bueno. El segon, en una pilota dividida entre Oriol Romeu i Pau Torres, el va aturar Gazzaniga, el porter gironí, ahir el millor de l'equip, el davanter català del Villarreal, Gerard Moreno, i el tercer, una agafada per la samarreta amb el temps afegit ja complert, de minut 98 passat, de Juan Pablo Torres, a la sortida d'un córner, ja el va acabar marcant finalment aquest sí, Dani Parejo, perquè va fent el 1-0, donant la victòria al seu equip al minut 100. El tècnic Michel Sánchez va reconèixer que el Villarreal havia jugat millor, tot i que també va dir que el seu equip es mereixia l'empat.
Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Nos han pitado 3 penaltis, que no podemos hacer nada. Uno de ellos era fuera, los otros dos no los he visto, pero bueno, al final, en la última jugada del partido, se nos va un punto que creo que si te vas al juego, pues dices, el Villarreal ha merecido más, pero creo que hasta el minuto 90 y no sé cuántos, creo que hemos merecido ese punto por el trabajo que ha hecho el equipo.
El Girona, que és 11, sense tenir en compte el València-Almeria, que es disputa avui per tancar la 18a jornada. L'Espanyol, que dissabte va sumar la segona victòria consecutiva, 1-0 contra el Betis, és 12, amb un punt menys que els gironins, amb 3 de marge sobre el descens. En categoria femenina, ahir el Barça va aixecar el primer títol de la temporada a Mèrida, després de guanyar 3-0 a la final de la Supercopa d'Espanya a la Reial Societat, dirigida per la catalana Natàlia Arroyo. Aitana va fer un doblet, amb dues assistències de Geise, i això Ala va fer el tercer de cap al temps afegit. El tècnic blaugrana, Jonathan Girales, li donava valor al título conseguido.
Ganar un título a mitad de temporada motiva porque y premia a la vez, porque al final todo el trabajo que llevamos haciendo desde la pretemporada es importante. La gente solo ve los partidos y los resultados muchas veces, pero hay muchas horas de dedicación, de entrenamiento, de planificación, de estados de forma. Todas las jugadoras son importantes.
Pendents ara de la decisió del jutge de competició sobre l'eliminació de la Copa de la Reina per a l'alineació indeguda, el Barça, que continua invicta en competició domèstica en ple de victòries, rep aquest dimecres a les 6 de la tarda al Levante Les Planes en el segon duel català de la temporada a la Lliga F. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, la primera federació, ahir 3 empats dels equips catalans. El Sabadell va empatar sense gols en la visita de l'Alcoià a la Nova Creu Alta, sumant un punt que el treu de la zona de descens. De fet, el conjunt arrequinat encara no ha perdut des que Miqui Lladó va agafar les regnes de l'equip, i també va acabar 0-0 el Nàstic de Tarragona, Sociedad Deportiva Logroñés, al nou estadi Costa Daurada, en un partit gris del conjunt grana. Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
Partit fluix i gris del Nàstic de Tarragona contra la Sociedad Deportiva Logroñés en l'estrena d'Iñaki Alonso a la banqueta. Els grans no han passat de l'empat a 0 amb molt poques oportunitats i cap de molt clara. Només un remat des de dins de l'àrea de Marc Fernández a la primera meitat ha posat en alerta el porter rival. La ratxa és de 5 punts dels darrers 21 en joc i la diferència amb el lideratge és d'11 punts. Al nou estadi Costa Daurada s'han sentit alguns xiulets per la mala imatge dels seus jugadors. Qui s'estrenava a la banqueta del Nàstic, Iñaki Alonso, comentava després del partit com valorava aquest empat a 0.
Me voy a quedar con muchas cosas positivas. Yo he visto al equipo esa capacidad de sufrir juntos, he visto al equipo pues que cuando uno cometía un error había otro y bueno, pues lo subsanaba. He visto al equipo que creo que el Logroñés no ha rematado ni un tiro entre los tres palos en datos. He visto al equipo más espeso en esa fase ofensiva.
El Basc, que no ha començat amb victòria la seva etapa a Tarragona i que buscarà la que seria la primera contra el club de futbol Intercity el diumenge vinent a partir de les 5 de la tarda.
Gràcies, Joan. Finalment el Cornellà també ha empatat, sumant un bon punt al camp de la Nucía, 1-1, que li permet respirar tranquil a mitja taula, a 4 punts de la promoció d'ascens i 4 per sobre del descens. El Barça Atlètic, que va guanyar dissabte al camp del Calahorra per la mínima 0-1, entra en places de play-off després d'acumular 4 partits ja consecutius sense perdre. A la segona federació, el grup 3, el Terrassa entra per primera vegada a la zona de promoció d'ascens aquesta temporada, després de guanyar 1-0 a l'Ebro, al CUE, el conjunt garenc que suma 13 jornades ja consecutives sense conèixer la derrota. L'Espanyol B, que fa 5 partits que no guanya, en canvi, continua en zona de play-off, tot i que baixa a la quarta posició, després de l'empat a 1 al camp de l'Olot, nou empat de l'equip garrotxí també, que només ha guanyat 2 dels 18 partits que ha disputat fins ara en aquesta temporada de segona federació, i continua penúltim. Tornant a la part alta, el Manresa va tornar a perdre, 0-2 contra el València Mestalla, que és segona, 2 punts de líder, el Terol. Els albaixes són 6ens, amb els mateixos punts que el Terrassa. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El centre d'esports Manresa va perdre a casa contra el València B, el segon classificat de la segona federació grup 3. La imatge dels manresans va ser molt bona, tot i les baixes, però el resultat no va acompanyar. Tampoc el fet que l'equip manresà va jugar quasi tota la segona part amb un home menys per l'expulsió per doble targeta groga de Pau d'Arbre. En aquest partit va debutar un dels últims fitxatges, Toni Larrosa. En total, el Manresa n'ha fet 5 en aquest mercat d'hivern i el tècnic Ferran Costa n'està molt satisfet.
Que la plantilla millora a nivell de noms, que guanyem a part perfils que potser ens mancaven. Al final no són cromos, lògicament hi ha una adaptació i a mi la gent amb il·lusió i amb gana em fa trempar i m'és igual que porti 2, 3, 4, 5 entrenaments. Qui més em transmeti, doncs els posaré a jugar.
Tot i la derrota, els manresans mantenen la cinquena plaça, la darrera que dona accés als play-off d'ascens a Primera Federació.
Gràcies, Pol. El Terol, el líder, va empatar sense gols al camp d'esports contra el Lleida, que marca la permanència. 1-1, Lleida Ràdio, Míriam García.
Amb un 11 titular pràcticament idèntic al de la setmana passada, amb només l'entrada d'Agüero substituint a Mejía com a novetat, l'equip de Toni Celigrat va tornar a començar el partit amb una intensitat superior a la del seu rival i va poder obrir la llauna ben aviat. I és que al minut 4, l'àrbitre Cánovas García va anul·lar un gol de Xuli per fora de joc. A mesura que va anar transcorrent el partit, aquest se'n va convertir en un d'extremadament igualat i on les dues defenses no van donar pràcticament opcions a cap dels dos atacs. De fet, només el Teruel a la segona meitat va poder avançar-se en el marcador amb dues oportunitats que van acabar sortint desviades de la porteria d'Iñaki Álvarez. Així doncs, i si les oportunitats de gol van brillar per la seva absència, el marcador no es va moure i l'empat a 0 va ser el resultat inicial i final. Un punt que per Toni Celigrat, l'entrenador de Lleida, és positiu.
A no ser que sigui un punt o un partit decisió, necessitis tres, sempre que sumem te vaig a dir que estic content pel punt. Hi ha vegades que un empat sembla poc, però quan acaba la lliga, si has tingut 4 o 5 empats d'aquells que te semblaven poc, però no els has perdut, i aquests 4 o 5 punts moltes vegades te donen l'objectiu que esperaves. És a dir, que tot el que no sigui perdre és bo. I més quan jugues contra segons quins equips. Avui juguem contra el líder, que el que és molt difícil de guanyar i és molt difícil de fer-li un gol, que crec que és el que ens ha faltat avui.
La propera cita del Lleida Esportiu serà Saragossa contra el CUE l'Ebro diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Míriam. Finalment, aquest grup 3, el Prat, ocupa la posició de play-out després d'empatar 0 al camp del Deportiu Aragón, mentre que el Badalona Futur va perdre el descompte 1-0 al camp de l'Alzira i es manté a mitja taula a 5 del play-off i a 5 per sobre del descens. En aquest grup 5 de segona federació, victòria important del Cerdanyola al camp del Diocesano 0-1. Els vallesans continuen descens ara amb la salvació a 4 punts. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, Rubio Colomina i Roc Casas al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Les mandarines. Durant els mesos més freds de l'any, les fruites de temporada per excel·lència són les cítriques i especialment les taronges, les mandarines i les llimones. L'avantatge de les mandarines és que són més dolces i fàcils de transportar i de pelar. No es necessita ganivet i es pot fer amb les mans. Per això són idònies pels més menuts. La mandarina, Citrus reticulata, és originària d'Àsia i el seu nom prové del color taronjat dels vestits dels mandarins. Són similars a les taronges formades per grills, però més petites i ovalades. El seu color pot variar segons la classe, entre groc verdós i taronja fosc i de pell més llisa o rugosa. La varietat clementina és més tardana i és un híbrid entre mandarina i taronja amarga, de sabor més dolç i sense llavors. La temporada de mandarines va a setembre a febrer i, tot i que el principal productor és la Xina, les trobareu de més proximitat de les Terres de l'Ebre, del Montsià i del País Valencià. Aporten poques calories, perquè són molt riques en aigua. Són una bona font de vitamina C, tot i que menor que les taronges i les llimones, que ajudarà a la síntesi de col·làgen, a millorar l'absorció del ferro d'alguns aliments i el bon funcionament del sistema immunitari. Si les consumiu fresques i senceres, i no amb suc, podeu aprofitar millor la fibra. Cal destacar el seu contingut en potassi i magnesi, interessants pels hipertensos i per assegurar un correcte equilibri hídric de les cèl·lules de l'organisme. I d'àcid cítric i provitamina, que milloren l'estat de les mucoses, la vista, la pell i el cabell i tenen funció antioxidant. Són ideals per esmorzar, picar entre hores o per postres, però també les podeu trobar tant a plats dolços com salats. Combinen d'allò més bé amanides, macedònies, vinagretes, salses o per macerar olis, rebosteria, confitures i melmelades. De fet, la pell es pot usar per donar aroma a cremes o guisats o per infusionar. Quan aneu a comprar-les, escolliu les que facin olor, tinguin la pell dura i pesin més. Les podeu guardar fora si les consumiu durant la setmana i, si no, al frigorífic. Aprofiteu per augmentar el consum de fruita o saciar les ganes de picar amb les mandarines, ja que són ben fresques, dolces i sucoses. I recordeu, escollir aquelles que siguin a granel, evitant els plàstics i de proximitat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns, 23 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 23 de gener ja coneixem el camí que hauran de seguir Barça i Penya per arribar a la final d'una Copa Espectacular del Rei de Bàsquet que es disputarà a mitjans de febrer, del 16 al 19, concretament a l'Olímpic de Badalona. Fa una estona, com dèiem, que s'ha fet aquest sorteig, que han parellat el Barça, un dels caps de sèrie, contra Unicaja en el segon partit de quarts de final, que jugarà dijous 16 a la segona eliminatòria d'aquests quarts contra Unicaja, dijous 16 a les 9 de la nit. Abans s'haurà disputat un Real Madrid-València, per tant no podrem tenir clàssic a la final, el tindríem a una hipotètica a semifinal, a la tercera duel canari entre Lenovo Tenerife i Gran Canària i finalment el Joventut, l'equip anfitrió, jugarà els quarts contra el Casu Baskonia de Joan Peñarroya divendres 17 de febrer a les 9 de la nit. Tot seguit repassarem aquests emparellaments, també repassarem la jornada en futbol per als equips de primera divisió, pels equips catalans de primera divisió i també a la primera, segona i tercera federació, a més de repassar evidentment la victòria del primer títol de la temporada per al Barça de Jonathan Giraldez a la Supercopa d'Espanya femenina. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hauran de ser pendents a l'esport a casa nostra. Amb el Sergi Cruzell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça guanya la Supercopa d'Espanya femenina i aixeca el primer títol de la temporada.
Les blaugranes van superar ahir a la final a la Reial Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo per 3-0 amb un doblet d'Aitana Bonmatí i un gol de cap d'Oshoala al temps d'afegit. Pendents del que pugui passar amb l'alineació indeguda i la possible eliminació de la Copa de la Reina, el Barça ja suma el primer títol just abans del segon duel català de la temporada a la Lliga F. El Barça levanta les planes d'aquest dimecres a les 6 de la tarda.
En categoria masculina, el Barça continua líder a la Lliga amb 3 punts més que el Real Madrid.
Victòria per la mínima, 1-0 d'un Barça espès ahir a l'Spotify Camp Nou contra el Getafe, que no va concedir moltes ocasions. Pedri, que va marcar el seu quart gol en Lliga aquesta temporada, va donar 3 punts importants a l'equip de Xavi, que posaven pressió al Real Madrid, que també va guanyar després a Sant Mamés 0-2 contra l'Atlètic Club.
El Girona, en canvi, va perdre el temps afegit després que l'àrbitre li xiulés fins a 3 penals en contra rigorosos.
L'equip de Mitchell va acabar perdent 1-0 a la Ceràmica amb un gol de Dani Parejo de penal al minut 100. Un penal xiulat per una agafada per la samarreta de Juanpe a Pau Torres. Abans l'àrbitre havia xiulat 2 penals més, el primer corregit per el VAR, ja que era fora de l'àrea, va provocar l'expulsió per segona groga de Santi Bueno. El segon, en una disputa entre Oriol Romeu i Pau Torres, el va fallar el davanter català Gerard Moreno ja al temps de fallit.
O el que és el mateix, el va aturar el porter del Girona, el més destacat de la nit, per al conjunt gironí, a Paulo Gazzaniga, del migdia, volíem dir. El Girona, que és 11, a falta que es tanqui avui la 18a jornada amb el València-Almeria, amb 4 punts de marge sobre el descens, un punt menys té l'Espanyol, que dissabte va encadenar la segona victòria consecutiva, 1-0 contra el Betis.
A la propera jornada, dissabte, a 16:15, Girona-Barça a Montilivi, l'Espanyol jugarà divendres al camp de l'Almeria de Rubí.
Abans entre setmana i a Copa del Rei, com dèiem, el Barça rebrà a l'Spotify Camp Nou dimecres a la Real Societat en l'eliminatòria de quarts a partit únic. A la primera federació, ahir 3 empats dels equips catalans.
El Cornellà va empatar al camp de la Nucia 1-1 i queda a 4 punts del play-off. i 2-0. El del Nàstic a casa contra el Logroñés en l'estrena d'Iñaki Alonso a la banqueta grana. Els tarragonins són a 5 punts del play-off i el del Sabadell també a casa a la nova Creu Alta contra l'Alcoià. El punt permet al conjunt arlequinat sortir de la zona de descens. En canvi, el Barça Atlètic, que va guanyar dissabte 0-1 a Calahorra, entra en zona de play-off, on no hi era des de la setena jornada.
A la segona federació, el grup 3, el Terrassa ja és en zona de promoció d'ascens.
Els agarencs van guanyar l'Ebre 1-0 i després de sumar 13 jornades sense perdre són cinquens, just per darrere de l'Espanyol B, que va empatar a 1 al camp d'un Olot, que continua penúltim a 7 punts de la posició de play-out. Surt del play-off el Manresa, que va caure amb el València B 0-2 i ara és sisè. A la part baixa, el Badalona Futur, que va perdre amb l'Alzira 1-0, i el Lleida, que va empatar 0 amb el Terol, són fora dels jocs de descens. Mentre que el Prat, que també va empatar 0 amb el Saragossa, bé, ocupa la plaça de play-out. El grup 5, el Cerdanyola, va guanyar el camp del Diocesano 0-1 i té la salvació a 4 punts.
I baixem encara una categoria més. A la tercera federació, el grup 5, el Castelldefels, entra en zona de play-off.
El conjunt del Vall Llobregat va ser l'únic dels 6 primers classificats que va aconseguir guanyar, en aquest cas, 0-1 al camp del Girona B. El Peralada surt de la zona de promoció després de l'empat a 1 al Narcís Sala contra el Sant Andreu, que no va aprofitar la punxada del líder l'Europa, que va empatar a 2 contra el Vilafranca. Els escapolats mantenen els 8 punts d'avantatge amb els quadribarrats al capdavant de la classificació. També a la part alta, empat sense gols de la Muntanyesa, tercer classificat amb la Fundació Gramà i primera derrota a casa del Sant Cristóbal des de fa 10 mesos, 1-2 amb els Sants, que agafa aire. A la part baixa, Badalona, Vilassar de Mar i Rapitonca continuen en descens.
En bàsquet ja coneixem, ho dèiem a l'inici, els emparellaments de quarts per a la Copa del Rei, que es disputarà del 16 al 19 de febrer a Badalona.
El Barça s'enfrontarà a l'Unicaja en el segon partit de quarts de dijous, 16 de febrer, a les 9 de la nit. Abans es jugarà el Real Madrid-València, per tant no hi podrà haver clàssic a la final, ja que el Barça i Madrid es trobarien a una hipotètica semifinal. A l'altra banda del quadre, l'equip anfitrió, el Joventut de Badalona, s'enfrontarà al Baskonia de Joan Peñarroya, divendres 17 a les 9 de la nit. Abans tindríem el duel canari entre el Lenovo Tenerife i el Gran Canària.
Avui també s'ha fet el sorteig de la minicopa Endesa, que ha enquadrat els dos catalans, el Barça i la Penya, el mateix grup, el B, amb Unicaja, Andalucía i Gran Canària. Ahir, per tancar, tornant a la categoria adulta, per tancar la primera volta a la Lliga CB, victòries del Barça i el Girona i derrota del Joventut.
Els blaugranes van guanyar de 10-88 a 78 al Bilbao Bàsquet, que entrena el català Jaume Ponsarnau, mentre que el Bàsquet Girona va aconseguir el cinquè triomf en els últims 6 partits, guanyant 78-92 al Granada i agafa un coixí de 4 victòries sobre el descens. La Penya, en canvi, va acabar caient 75-91 en la visita de Gran Canària a l'Olímpic.
I a la Lliga Femenina Endesa, nova victòria ahir del Barça Sant Feliuenc.
Les blaugranes van guanyar 72-60 al Leganés i es consoliden en la cinquena posició amb 10 victòries en 18 jornades. L'Esparun i Girona, que va guanyar dissabte a Gernika, continua co-líder amb les mateixes victòries, 15, que el València, mentre que el Cadí la Seu, que va perdre a casa dissabte contra el Benvimbre, baixa fins la 13a posició.
En hoquei patint, jornada positiva pels catalans a la Champions femenina.
Al Palau, el grup A va remuntar el partit que les enfrontava l'Acadèmico de Feira per acabar guanyant per 2-4. El Palau comparteix liderat amb el Vilassana, que aquesta jornada descansava. El grup B, el Manlleu, es va imposar el Nois i Legrand 13-0. Se situen líders destacades amb 6 punts de marge sobre les seves perseguidores, els francesos i el Liceo. Mentrestant, el grup D, el Cerdanyola, va descansar.
I en handbol, últim apunt, Espanya encaixa la primera derrota al Mundial masculí.
El combinat dirigit pel català Jordi Rivera va perdre 26-28 contra França a la main round. A la Lliga Guerreras, victòria importantíssima del CAC7 Balonmano Granollers contra un rival directe, l'Atlético Guardés, per 21-14. Ladies and gentlemen.
Dilluns 23 de gener, comencem parlant de futbol. El Barça continua líder a la primera divisió masculina amb 3 punts més que el Real Madrid, que ahir va guanyar 0-2 també a Sant Mamés per seguir l'estela blaugrana. Partit espès ahir de l'equip de Xavi Hernández contra un Getafe incòmode que va permetre molt poques ocasions, sobretot a la segona meitat. A la primera, una gran recuperació de Christensen i una molt bona assistència al primer toc de Rafinha van fer que Pedri pogués desfer l'empat amb el seu quart gol a la Lliga del migcampista canari aquesta temporada. 1-0 i seguir sumant, tot i que el mateix Xavi reconeix que el seu equip no havia jugat bé.
Crec que l'equip no ha fet un gran partit, hem estat espessos, Hem estat bé sense pilota, no ens han generat pràcticament res, però nosaltres hem generat molt poc. Crec que no hem sabut atacar bé en aquesta línia de 5-4-1. Sempre és difícil atacar a una defensa on tots estan darrere la pilota, es dificulta molt i hem de ser més agressius, tant els centrals com els interiors, respectar més la posició, atacar més espais. Bé, ens ha costat avui, ens ha costat. És un partit que no m'ha estat bé, que m'ha estat espessos i bueno, ens emportem un partit sense tres punts sense jugar bé, la veritat.
Un Xavi que, abans de respondre cap pregunta ahir a la roda de premsa postpartit, va voler aclarir les seves paraules a la roda de premsa prèvia de dissabte sobre el cas de Dani Alves, acusat de violació, recordem, d'agressió sexual a una discoteca el 30 de desembre i en presó preventiva abans de judici, sense fiança, en què el tècnic del Barça semblava defensar el seu excompany.
L'escolta. Crec que es va malinterpretar una mica el que volia dir. Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. Crec que és important que m'expliqui. És un tema bastant escabrós i bastant important, no? I evidentment vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? De les víctimes. Crec que hem de condemnar tots aquests actes, ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona, no? No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions, no? Dit això, doncs, em sap greu que el Dani doncs hagi pogut fer aquest tipus d'acte, em sorprèn, i sobretot tot el meu suport a la víctima en aquest cas, no? Crec que no vaig estar afortunat ahir i bé, hi ha hagut molta crítica, l'entenc i demano disculpes.
Tornant a la part esportiva, el Barça continua líder, com dèiem, 3 punts més que el Madrid. Tots dos encara tenen un partit pendent. La Real Societat segueix en tercera posició. El proper rival, com dèiem, del Barça a la Copa del Rei, a les 6 del Barça, 6 punts del Barça, i l'Atlètic de Madrid, que és quart, a 13 punts ja dels blaugranes, tots dos, bascos i madrilenys, amb un partit més. Dimecres el Barça, com dèiem, jugarà aquests quarts de final de la Copa del Rei, el partit únic a l'Spotify Camp Nou contra la Real Societat. Tornant a la Lliga, pel que fa al Girona, derrota cruel ahir del conjunt de Mitchell, després de dos penals pràcticament consecutius i rigorosos a favor del Villarreal, al temps afegit. De fet, ahir, del Cerro Grande, a l'àrbitre del partit, va xiular 3 penals contra el Girona. El primer era fora de l'àrea, el va corregir el VAR, tot i que va comportar la segona groga i l'expulsió a Santi Bueno. Un Santi Bueno que, fa pocs minuts, el club gironí ha anunciat la seva renovació fins al 2026. El central uruguaià, per tant, que seguirà vinculat al Girona fins al 2026. Han arribat a un acord per ampliar la seva vinculació 2 temporades més. Santi Bueno, que acabava contracte a final d'aquesta temporada, i va acabar incorporar-se, recordem, al conjunt gironí l'estiu del 2019 i porta 104 partits i 100 fix a l'11 titular de Mitchell. Com dèiem, Santi Bueno va fer el primer penal, que no era penal perquè va ser fora de l'àrea, el segon en una pilota dividida amb Oriol Romeu i Pau Torres, el va aturar Gazzaniga, el porter gironí, ahir el millor del seu equip, el davanter català del Villarreal, Pau Gerard Moreno, i el tercer, una agafada per la samarreta de Juanpe, també a Pau Torres, a la sortida d'un córner amb el temps afegit ja complert, a minut 98 el va acabar marcant Dani Parejo durant la victòria al seu equip al minut 100. Ens ho amplies a Televisió de Girona, el Joan Massaguer.
Derrota del Girona al camp del Villarreal per 1-0 en un partit molt diferent al que ens té acostumats l'equip de Mitchell. Els gironins, a diferència del que acostumen a fer, van sortir a la defensiva i amb poca ambició en atac. El pla, tot i les múltiples ocasions dels groguets, estava funcionant, fins i tot després de l'expulsió de Santi Bueno. Tot això, però, va canviar quan del Cerro Grande va agafar més protagonisme del desitjat. El col·legiat va assenyalar fins a 3 penals en els últims 20 minuts de partit, tots a més en contra del Girona. El primer va ser corregit pel VAR perquè era fora de l'àrea. El segon, molt dubtós, va ser aturat per un heroi Gazzaniga i el tercer, encara més dubtós i pitat 2 minuts després que s'acabés el temps afegit, va trencar el mur del porter argentí i les esperances gironines.
Gràcies, Joan. En categoria femenina i el Barça, com dèiem, va aixecar el primer títol de la temporada a Mérida, després de guanyar 3-0 a la final de la Supercopa a la Real Societat, dirigida per la catalana Natàlia Arroyo. Aitana va fer un doblet amb 2 assistències de Geise i Oshoala va fer el tercer de cap al temps afegit. El tècnic blaugrana Jonathan Girales li donava valor al títol aconseguit.
Ganar un títol a mitad de temporada motiva porque, y premia a la vez, porque al final todo el trabajo que llevamos haciendo desde la pretemporada es importante. La gente solo ve los partidos y los resultados muchas veces, pero hay muchas horas de dedicación, de entrenamiento, de planificación, de estados de forma, todas las jugadoras son importantes.
Pendents ara de la decisió del jutge de competició sobre l'eliminació de la Copa de la Reina per eliminació indeguda de GIC, precisament el Barça, que continua invicta en competició domèstica en ple de victòries. Aquest rep aquest dimecres a les 6 de la tarda el Levante Las Planas en el segon duel català de la temporada a la Lliga F. Encara en futbol, com dèiem, el Girona que anuncia renovacions, la de Santi Bueno en aquest cas fins al 2026, i l'Espanyol que està presentant ara mateix l'últim fitxatge, la nova incorporació, el francès, el lateral francès Pierre Gabriel, que arriba cedit pel Mainz, jugarà fins a final de temporada amb la samarreta blanca i blava. Ara mateix, com dèiem, ha començat la seva presentació i, com dèiem, demà l'intentarem escoltar les seves primeres paraules com a jugador ja de l'Espanyol. Tornant a categoria masculina, com dèiem, a la primera federació, baixant de categoria, ahir 3 empats pels equips catalans. En l'estat de Tarragona va fer un partit força gris al nou estadi Costa Daurada, en la visita de la Sociedad Deportiva Logroñés, que es va saldar sense gols, 0-0, i també va acabar 0-0 al Sabadell al Cuià. Amb el punt, el conjunt Arlequinet, que encara no ha perdut des que el dirigeix Miqui Lladó, surt del descens. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Sergi Puig, que ahir va recuperar la titularitat en detriment de Víctor Vidal, va tenir una tarda enfeinada amb tot el perill que sortia de les botes de Mollita i de Liberto. Per contra, les úniques ocasions arlequinades van arribar a la segona meitat amb un parell d'intents des de fora de l'àrea de Carrión i Altimira. En roda de premsa, Lladó era conscient que haurien d'haver generat més, però ressaltava el pas endavant dels seus pel que fa a la competitivitat.
A lo millor en temes de joc i de jugar a casa, no? L'anàlisi és podria haver passat més, però en quant a firmesa, consistència, empaque de l'equip, serietat, no? I anar evolucionant dins d'aquesta competitivitat, jo crec que estem avançant molt. És evident que se suposa, no?, que hem de competir tots els partits, però els estem realment competint i això és el que ens donarà punts i ens farà estar fora del descens.
Precisament, la fotografia continua sent la mateixa que la setmana passada, amb el Sabadell delimitant la permanència per un sol punt i empatat a 25 amb el mateix Alcoyano i la Nucía. El conjunt arlequinat afronta ara dos desplaçaments consecutius. El primer serà diumenge a les 5 al camp del Cué, al Calahorra, amb la baixa confirmada d'Àlex Sala, que haurà de complir cicle d'amonestacions.
Gràcies, Pau, des de Ràdio Sabadell. Finalment, el Cornellà també va empatar, sumant un bon punt al camp de la Nucía, que li permet respirar tranquil a mitja taula, 4 punts de la promoció de descens i a 4 per sobre del descens. El Barça Atlètic, que va guanyar dissabte al camp del Calahorra per la mínima, 0-1, entra en places de play-off després d'acumular 4 partits ja consecutius sense perdre a la segona federació. Baixem una categoria més. El grup 3, el Terrassa, entra per primera vegada a la zona de promoció de descens després de guanyar 1-0 a l'Ebro, al Cué. El conjunt agarenc que suma 13 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club entra per primera vegada a la zona de play-off després de guanyar per 1-0 al Club Deportivo Ebro. El cué de la categoria va oposar resistència davant un Terrassa que es va avançar aviat al minut 3 amb un gol de Jordi Cano, però que no va saber sentenciar el partit i va deixar l'equip aragonès amb possibilitats i amb esperances d'aconseguir l'empat. A la segona part, l'equip agarenc va millorar la seva imatge i fins i tot doncs, va poder aconseguir una victòria més àmplia, però el porter Losco va evitar que el Terrassa aconsegueix una renda més àmplia. Escoltem a Jordi López, entrenador del Terrassa Futbol Club.
Molt contents perquè sabíem que seria un partit molt exigent, que seria un partit difícil. Hem entrat molt bé, fem el 1-0. Hi ha hagut algun minut de desconcert, però després ens hem reenganxat al partit la primera part. I l'últim quart d'hora jo crec que hem estat molt bé. I la segona part doncs, hem millorat en diversos aspectes. Al final ells no generen res, al final han tingut una mica la possessió, però al final a nivell d'ocasions no t'han generat pràcticament res i la pena és que has de matar el mans al partit. La pena és que hem tingut 3-4 ocasions claríssimes per matar el partit. No el mates i al final doncs, clar, al final quan està el resultat tan just doncs, i més ells que ja no tenen res a perdre doncs van amb tot.
Doncs ja són 13 jornades sense perdre les que acumula l'equip de Jordi López. Per cert, esperem que no siguin supersticiosos, proper rival el València-Mestalla.
Gràcies, Miqui. L'Espanyol B, que fa 5 partits que no guanya, continua en zona de play-off, tot i que baixa a la quarta posició després de l'empat a 1 al camp de l'Olot. Nou empat de l'equip garrotxí, que només ha guanyat 2 dels 18 partits que ha disputat aquesta segona temporada segona federació, i continua penúltim. Tornant a la part alta, el Manresa va tornar a perdre 0-2 contra el València Mestalla, que és segon a 2 punts del líder, el Terol. Els del Baix són narcisens, amb els mateixos punts que el Terrassa. El Terol, per cert, que va empatar sense gols al camp d'esports contra el Lleida, que marca ara la permanència. Finalment, en aquest grup 3, el Prat ocupa la posició de play-out després d'empatar a 0 al camp del Deportivo Aragón, mentre que el Badalona Futur va perdre el descompte 1-0 al camp de l'Alzira i es manté a mitja taula, a 5 del play-off i 5 per sobre del descens. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
Hola, bon dia. El club de futbol Badalona Futur va ensopegar el camp de l'Alzira per 1-0 d'una manera molt cruel. El gol del conjunt valencià va arribar en el temps afegit de la segona part. Va ser la segona derrota consecutiva del Badalona Futur, que no ha pogut puntuar en cap de les dues sortides que ha dut a terme. La primera part d'ahir al Gira va ser força igualada, però amb més estones de domini de l'equip escapulat, en cap opció clara de gol. En el segon període, el conjunt badaloní va anar decididament a buscar els 3 punts, però la manca d'encert que ara porteria va resultar determinant. L'àrbitre va anul·lar un gol a l'extrem Andreu Guiu per unes suposades mans molt dubtoses. El Badalona va seguir atacant fins al final i ja en el temps afegit, una acció de contracop dels locals va acabar amb una paret a l'interior de l'àrea que va servir a l'Alzira per aconseguir el gol de la victòria. Una gerra d'aigua freda que va deixar molt tocat a l'equip d'Oriol Alzina. El tècnic ho valorava tot plegat d'aquesta manera.
Realment ha sigut un partit que crec que hem estat molt bé. Crec que hem portat el ritme del partit a la majoria, tant a la primera part com a la segona, tot i que a la primera part no han passat moltes coses, hi ha hagut poques ocasions, però crec que a la segona part hem generat suficients ocasions de gol per poder guanyar el partit, no?
A la propera jornada, el Badalona Futur rebrà l'Hèrcules a l'estadi municipal. Serà diumenge a partir de les 12.
Gràcies, Ramon. Aquest grup, el grup 5, en aquest cas de segona federació, victòria important ahir del Cerdanyola, al camp de Diocesano 0-1. Els vallesans continuen en descens, ara amb la salvació a 4 punts. I finalment, a tercera federació continua tot igual. A la part alta, després dels empats del líder, l'Europa, 2-2 contra el Vilafranca, i del Sant Andreu, 1-1 en Narcís Sala contra el Peralada. Els de Gràcia van desaprofitar el 2-0 inicial contra un Vilafranca que té 3 punts de marge sobre el descens, mentre que el Sant Andreu, segon a 8 punts del líder, va igualar el gol inicial de penal del Peralada, que baixa fins a la 6a plaça sortint de la promoció d'ascens, on hi entra el Castelldefels, que continua a línia ascendent després de guanyar ahir 0-1 al Girona B. També destaca la derrota del Sant Cristóbal a la Can Anglada, 1-2 contra el Sants, que agafa aire. Els agarencs encadenen dues desfetes consecutives després que la setmana passada es trenqués una ratxa de més de 4 mesos sense perdre i van perdre Can Anglada després de 10 mesos sense fer-ho. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Punt i final a la imbatibilitat del Sant Cristóbal al municipal de Can Anglada, segona derrota consecutiva de l'equip de Dani Andreu en un partit on semblava que les coses estaven força controlades pel Sant Cristóbal amb un gol d'Òscar Sierra des del punt de penal, però la segona meitat el Sants va donar la volta al marcador també des del punt de penal, al minut 52, al 7 de la segona, i al minut 56 amb un gol de Hicham. El Sant Cristóbal ho va provar al tram final, on va tenir oportunitats, on va fins i tot dominar el partit. Dani Andreu va buscar amb els canvis doncs sacsejar una mica l'equip agarenc, però el gol de l'empat no va arribar i els Sants es van portar els 3 punts del municipal de Can Anglada. Escoltem el míster del conjunt agarenc, Dani Andreu.
Bé, jo crec que tenim un equip prou veterano i prou experimentat com per saber que aquestes coses passen al futbol. El que també és cert, jo més que l'estat anímic, que també és sobretot les errades individuals que ens estan condenant. Vull dir, que no, si no estem fins com altres partits que no estan fins, doncs hem estat seriosos, no hem comès errades i l'equip ha tret el partit endavant. Avui jo crec que hi ha hagut moments, hòstia, que jugadors que són superfiables, doncs hem estat indecisos i això ho hem pagat car.
Amb aquesta derrota, el Sant Cristóbal continua amb 31 punts, el Sants agafa aire i es situa amb 21.
Gràcies, Miqui. La Muntanyesa és tercera, 12 del líder i 8 del segon, després d'empatar 0 contra la Grama. I altres resultats d'ahir, 2 empats més, el Vilassar 2, Tona 2, el Badalona 0, Rapitenca 0, Badalona, Vilassar i Rapitenca continuen en zona de descens. Finalment, triomfa a la mínima de l'Hospitalet, que es posa a 2 del play-off, 1-0 contra la Pobla Mafumet, que es manté mitja taula. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
La Pobla Mafumet cau per la mínima davant l'Hospitalet per 1-0. El filial gran encaixa així la seva tercera derrota consecutiva, tot i el bon joc mostrat davant d'un dels rivals que arribava millor dinar
dinàmica a la categoria. La Pobla començava a emparir el partit mitjançant un joc directe i el primer quart d'hora Hamza provava un xut col·locat que aturava el porter de l'Hospi. Uns minuts després seria Joan Torrens qui tindria l'opció d'avançar la Pobla, però el seu xut sortiria desviat. Així valorava el partit el tècnic de la Pobla, Adolfo Bainés.
Ha gustado mi equipo, la primera parte me ha gustado, el plan de partido ha salido tal y como lo habíamos planteado, hemos estado muy bien ajustados defensivamente, cerrando esos ataques al espacio que hacen en los intervalos entre central lateral muchas veces con Albert López, hemos estado muy bien.
Una primera meitat que va ser molt disputada amb opcions pel conjunt de la franja, amb ocasions d'Albert López que provava sort i aturava César en dos temps. S'arribava al temps de descans amb la màxima igualtat, però la represa Rubí obriria la llauna per l'Hospitalet després d'una jugada individual dins l'àrea i que amb l'esquerra enviava l'esfèrica a l'escaire. La Pobla tindria una darrera opció en Gerardo, però el seu cop de cap marxava per sobre el travesser i els poletans encaixarien una nova derrota, tot i el bon joc. Amb aquest resultat, la Pobla situa en desena posició a 8 punts dels jocs de play-off. El proper partit serà a casa diumenge a les 12 del migdia davant el Vilassar.
Gràcies, Jona. I en bàsquet, fa una estona s'han sortejat els emparellaments de la Copa del Rei, que es disputarà del 16 al 19 de febrer a l'Olímpic de Badalona, amb dos equips catalans. El Barça jugarà dijous 16 a la segona eliminatòria de quarts contra Unicaja. Abans s'haurà disputat un Real Madrid-València bàsquet. Per tant, no podrem tenir clàssic a la final, el tindríem a una hipotètica semifinal. A la tercera, duel canari entre el Novo Tenerife i Gran Canària. I, finalment, el Joventut, l'equip anfitrió, jugarà els quarts de final contra el Casu Bascònia de Joan Peñarroya divendres a les 9 de la nit, divendres 17 de febrer. Abans s'ha fet el sorteig a la minicopa Endesa, amb les futures estrelles del bàsquet espanyol, que han quadrat els dos catalans, Barça i Joventut al mateix grup, el B, a Unicaja, Andalucía i a Gran Canària. A l'altre grup, a l'A, el Madrid, el Betis, l'UCAM Múrcia i el València Bàsquet. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro.
Ya desde el inicio, en este caso, cuando presentamos nuestra candidatura en el Olympic, ya fue un acto multitudinario con todo el tejido asociativo, no solo el deportivo, sino toda la sociedad civil volcada en nuestro evento, ¿no? Yo siempre digo que la Copa vuelve, el baloncesto vuelve a la cuna real del baloncesto en este caso. Hace 40 años que esperábamos que la Copa volviera a Badalona y al final la tenemos aquí, con lo cual un hito histórico para nosotros como ciudad y en el que nos vamos a volcar.
I escoltem la valoració del director tècnic del Barça d'aquest sorteig de Copa, Joan Carles Navarro.
Bueno, el tema de dijous jo crec que és important per tindre, en el cas que guanyem, més de chance. I el tema d'Unicaja, jo crec que Unicaja està fent una primera part de temporada increïble. Té jugadors nous, em sembla que són 7 o 9. Especialment m'agrada molt el binomi Alberto Díez amb el Perry, però bueno, té un equip molt, molt compacte, amb un bon entrenador i serà difícil.
Com dèiem, el Barça ja jugarà dijous contra Unicaja, el Joventut s'enfrontarà al Baskonia divendres. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, Bruno Comina i el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ves i digue-li a la pluja que no torni a venir. Digue-li a la soledat que no la vull avui. Na, 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 na. Na, 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 na. Ets la soga que m'aguanta i m'ofega al mateix temps. La que em va fer néixer els somnis, la que no es fa molt bé. Na, 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 na. Na, 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 na. Digues que el que ara sento no és de veritat. Tot el que no som per creure en un instant. Thank you.
xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La cursa electoral cap a les municipals afecta de ple l'Ajuntament de Barcelona. El primer tinent d'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a alcalde i ho fa a 4 mesos per als comicis.
Vull ser el nou proper alcalde de Barcelona i per això faig aquest pas. Aquest matí he comunicat la meva renúncia com a primer tinent d'alcalde i com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Ho faig per dedicar-me al 100% a construir una candidatura sòlida que tingui com a objectiu obrir una nova etapa a Barcelona.
D'entrada, aquesta renúncia no ha de comportar canvis al govern municipal, ja que Laia Bonet substituirà Collboni. És dilluns, 23 de gener de 2023, i tenim més titulars. L'oposició en ple critica la decisió de Jaume Collboni. Sònia Kerr.
La qualifiquen d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral. El